Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope des de Cope Lleida. Ens escoltes a tota la província a través de les freqüències que tenim a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a través de les aplicacions mòbils que pots triar l'emissora de Lleida i que a través d'aquestes ens pots escoltar des de tot el món i també a través de la web, cope.es, l'emissió en directe i tria l'emissora de Lleida. Com estàs? Estem a divendres, 4 d'octubre del 2019, hores d'ara amb 19 graus a la ciutat de Lleida. Avui tenim preparat un programa. Els divendres, la veritat és que, mira, tampoc ens hem d'enganyar, dona feina. Perquè passa moltíssima gent per aquí els divendres, però moltíssima gent. I dona feina, perquè les agendes de tothom. Però de veritat que gaudeixo tant, i ens han d'explicar tantes coses des d'ara fins a les dues, que no et pots perdre ni un segon. Començarem amb la previsió meteorològica, després tota l'actualitat informativa. Repassarem totes les actuacions de música en viu i en directe que hi haurà a Lleida amb l'André Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana. Estarà amb nosaltres avui el Ramon Drudis, que ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, però ja m'ha dit que avui, ull, que parlarem d'astronomia o no. Ja ho veurem, és sorpresa. I amb tot això encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt i atansar-nos a la una. A partir de la una, torna l'espai dels divendres que estaves esperant, d'aquesta franja. No t'avanço més, però et dic que la temporada passada el teníem en aquesta franja i té a veure amb pel·lícules. Mira, jo pràcticament t'ho he dit tot, eh? I a dos quarts de dues, l'espai groc, on ja rematem, posem sobre la taula tota la resta de propostes d'oci, d'espectacles i de cultura del cap de setmana. Així és que des d'ara fins a les dues no et perdis ni un segon, que les propostes són moltes i magnífiques totes. 19 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc anuvolat o clar a la província de Lleida, però aniran creixent alguns núvols a la zona del Pirineu i durant la tarda esperem algunes pluges dèbils a la Vall d'Aran. Les temperatures pugen 29 graus a Lleida i Balaguer, 27 a la Seu d'Urgell, 26 a Tàrrega i 23 a Viella. El vent és variable, fluix amb predomini de component sud-oest. Per demà dissabte tindrem un dia d'estabilitat a la província de Lleida amb cel poc anuvolat, amb temperatures amb pocs canvis, 28 graus de màxima. Arribarem a Lleida i a Balaguer, 27 a la Seu d'Urgell, 26 a Tàrrega i 22 a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Doncs apa, de cap a la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Un ciclista de Torregrossa de 23 anys ha mort al ser atropellat a la zona de Girona. Modest Capell Piró, que s'entrenava amb el seu equip a la Garrotxa quan va ser atropellat per un vehicle. Va ser evacuat a l'Hospital Josep Trueta, on va morir ahir a la nit. És una altra mala notícia que ens arriba des de la xarxa viària catalana, en aquest cas. Obrim la plana política. Mira, uns lamentant la pèrdua d'un ser estimat, entrenant i sense cap mal i feta per entendre'ns, i els altres gastant temps, recursos i energia discutint per una pancarta amb una façana o per un llaç amb una façana. Ara la Junta Electoral dona 24 hores més a Ciutadans perquè respongui al recurs que l'Ajuntament de Lleida va posar sobre la pancarta i el llaç pels presos. Aquest recurs el van posar perquè Ciutadans 24 hores abans havia posat, doncs havia dit que en campanya electoral que això no hi ha de ser. Ull, la d'electricitat, paper, si voleu, ja que parlem amb temes de sostenibilitat, CO2 indirecte. Em fa molta gràcia quan diuen això del cotxe elèctric, de, és que les bateries contaminen molt per crear-se i per fer un recurs, per si hem de tenir una pancarta en un balcó, no estem contaminant de manera gratuïta l'atmosfera. Evidentment que no es contamina igual que una bateria, però la quantitat d'ordinadors, persones, llum, que s'han d'engegar amb 48 hores per fer una protesta, replicar-la, i que ara l'hagin de replicar la rèplica Ciutadans, que no contamina això, això també deu de contaminar. Doncs bueno, així estan. Ara 24 hores més. Cap de setmana pel mig, suposo que fins dilluns res. Per cert, que l'Ajuntament de Lleida preveu gravar amb un tipus superior de l'IBI els immobles d'ús no residencial de gran valor. La proposta d'ordenances fiscals 2020 planteja incrementar un 10% les tarifes de zona blava. La de zona blava, un 10%. Així, de cop, un 10%. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que l'oli d'oliva i el vi seran els productes més perjudicats pels aranzels del 25% dels Estats Units d'Amèrica. L'entitat adverteix que el gravamen distorsionarà el mercat europeu perquè Itàlia o Grècia no el rebran. I Asaja veu amb preocupació que l'agricultura i la ramaderia siguin moneda de canvi en l'afer d'Airbus. El sindicat creu que la Comissió Europea hauria de tenir en compte que el sector haurà de pagar un 25% d'aranzels. Veurem com acaba tot plegat, que un 25% és un tant per cent respectable, i això sí que pot ser un problema greu. En fi, escolta, que parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, aquest diumenge a Lleida tenim el Downtown. El Downtown què és? Doncs és que des de la Seu Vella fins a la part baixa de la ciutat, concretament al final, la zona del final, per la zona del carrer Cavallers, però baixant per un munt de carrerons del casc antic, baixen amb bicicleta, però baixen a tota velocitat. Si vols veure salts espectaculars i visions que mai t'haguessis imaginat de Lleida, el Downtown, que tindrà lloc al matí del diumenge. Per cert, que Marc Márquez va patir una aparatosa caiguda, però que finalment no ha tingut cap mena de conseqüència pel que fa a lesió, sí de dolor. Perquè, escolta, les coses com siguin, una caiguda, per molta protecció i per molt joves que siguin, és una caiguda i un cop és un cop, i mal ni fa. Però no té cap lesió, que això és el millor, i que, per tant, té l'alta per poder córrer el Gran Premi d'aquest cap de setmana. Un cap de setmana en el que tindrem partits amb futbol diumenge a les 12, Egea Lleida Esportiu. El Lleida Esportiu afronta aquest partit tercer amb 13 punts, empatat a punts amb el primer. En bàsquet a l'EP Or divendres avui a les 9 del vespre al Barris Nord Força Lleida Almansa i a la l'EP Plata el dissabte demà a un quart de set de la tarda Prat Pardinyes Lleida. Quarta jornada, que busquen ja la primera victòria desesperadament, ¿eh? I amb hoquei, diumenge a les 12 del migdia, Vic, Lleida Llista.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Semana de la lencería en El Corte Inglés. 25% de descuento en todas las marcas de lencería, corsetería, medias, calcetines y leggings. Descubre todas las tendencias en moda íntima para crear tu otoño. Del 3 al 13 de octubre en la Semana de la Lencería de El Corte Inglés.
Doncs sap que hem entrat ja al mes que dona inici, o el mes que és sencer de la tardor, el mes també que acabem la castanyada, és una d'aquelles dates entranyables, però que fins que arribi això ens falten molts dies encara, i molts dies en els que podem gaudir de bona música. Qui ens porta l'agenda de tot això? Doncs el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Olleda.
Venga, que nos llevas la agenda. Sigue habiendo música en directo en Lleida, ¿eh?
Sigue habiendo y cada vez más. Y además con buenas noticias.
Sí, señor. Por cierto, la semana que viene es lo de Metallica, ¿eh?
Sí, el 9, el miércoles.
El miércoles 9, te digo porque
el
ya...
El miércoles 9 a las 8 de la tarde, tanto en el principal como en los cines del Picat.
El viernes que viene ya me explicarás la historia.
Y mira que menos mal, porque han tenido que suspender la gira Metallica por Australia y Nueva Zelanda, porque por la adicción que tiene el James Hetfield, cantante y guitarrista, pero menos mal que grabaron lo de San Francisco el día 18 de septiembre.
Vaya.
Ha sido posterior, una recaída.
Bueno, a ver si le dura poco y vuelven a la carretera. En fin, esto para la semana que viene en cines, ¿eh? En Alpicat y en el principal, ¿eh? Muy bien. Para este fin de semana, a ver.
Venga, para este fin de semana tenemos cosas muy interesantes, sobre todo en Avoite esta misma noche. Tenemos a los Memento Mori Hardcore, ganadores del Pepe Marín de hace del 2016, que ganaron por unanimidad, acaparando 5 premios, aquello fue un hito histórico para el concurso. Pues están teloneando ni más ni menos que a Baboon Show, que es un cuarteto sueco de punk rock, que bueno, que están arrasando por todo el mundo. Y que vamos a tener la opción, el privilegio aquí en Lleida de poder disfrutar de uno de sus, de los únicos conciertos que van a hacer en salas. Porque es una banda de festivales. De hecho, estuvieron el año pasado en el Caliqueño Rock y bueno, fue una barbaridad.
La verdad es que hay grupos que se les da bien el directo, grandes escenarios, y que cuesta meterlos en una sala. Lo consiguen, pero les cuesta.
Los tienes ahí tocando mano a mano, o sea, con el aliento, notándoles el aliento. O sea, eso es muy fuerte.
Sí.
Pues esto es un gran logro. Incluso hay un club de fans aquí en Lleida de esta banda, para que veas tú.
Imagínate.
Lo fuerte es que son que van esta gente, aparte que no quedan entradas, o sea que solo quedan alguna para algún rezagado si es que espabila.
O sea que dejan huella, ¿eh?
Sí. Muy 18 bien. Euros vale, en taquilla para los que todavía si se han olvidado o no se han dado cuenta o no nos han oído o no en la mañana.
Muy bien, ¿qué más?
Ya que estamos en la Boite, pues el sábado noche también a las 10:30, por 8 euros queda reservado para Vaniset, que fueron los ganadores del Pepe Marín Rock de este año, que compartiendo cartel con Funk Division, que es una banda de metal de Toledo, que dicen que ellos hacen metal fucker, porque claro,
mira, ya solo me faltaba eso, metal fucker, vale,
metal
perfecto
fucker, sí. ¿Sabes por qué? Porque su primer EP se titula So Fucking What, y bueno, entonces pues ya juegan con el juego de palabras,
vale,
habitual,
vale.
Como, mira, desafado y divertimiento,
metal.
Luego tenemos en el Café del Teatre tres citas para estos tres días. Esta noche hay doble bolo con los Thinking Wheel y Chapaos a la Nueva. Thinking Wheel es el proyecto del cantautor leridano Paul Joven, y Chapaos a la Nueva es una banda que fusiona rumba, funky y algunas pinceladas de jazz. Es a las 9:30 y el precio es de 8 euros. Mañana a las 10:30 tenemos al Charim Maristé, con anticipada 10 euros en taquilla, 12 euros, viene a presentar lo último que ha hecho. Y el domingo hay una gran cita con una gran banda británica, bueno, que está liderada por el guitarrista y cantante londinense, que se llama Jack Hutchinson, que viene con su banda, es un trío, y es bueno, está considerado como uno de los grandes del rock and blues de la actualidad.
Muy bien.
Luego tenemos en Antares, esta misma noche tenemos a un poquito de, para que le guste la música argentina y latinoamericana, al dúo Geberovich and Kleiner, que es un dueto de la cantante, ella, la Gloria, con cuadro venezolano y guitarra, y él, que se llama Manuel, que toca el piano y hace coros. Y luego tenemos el sábado al Joan Blau, que está haciendo una gran gira, que ha venido varias veces por aquí, este es el cantautor de Balaguer, que esta vez pues se junta con otro colega suyo de Balaguer, con el Xavier Monge, para hacer el bolo este en el Antares a partir de las 9 el sábado.
El Antares que desde que se reformó un poco, ¿no?, que estuvo en obras, sí. Bueno, ha cogido buena marcha, velocidad de crucero con actuaciones.
Sí, además también están haciendo esto del el Road Authors, que lo hacen el primero y tercer martes de cada mes, y que este martes pasado estuvo nuestra gran amiga La Duaina triunfando como artista invitada.
Muy bien.
Y bueno, y la cita más importante del fin de semana estará pues con nuestros compañeros de Sudores Rockeros, como son en Benavent de Segría, como es el Ben Rock, Festival de Ben Rock, que hay 4 bandas, empiezan a las 8 de la tarde, es gratuito, es en el Casal, y ya me han pasado el orden
de
las actuaciones. Empezarán los Ramalamas a las 8:30, 9, continuarán con Callejón Canalla sobre las 10:10, a las 11:00, 11:30 es la banda invitada, que son The Comet Band, que es una banda que hace este tributo a la Janis Joplin, y para finalizar, pues los que fueron finalistas y elegidos en el último Pepe Marín Rock, que son los chavales, estos jovencitos que nos sorprendieron a todos, que se llaman Aliens Eat Unicorns.
Ah, vaya, es verdad.
Que está liderado por, haciendo de cantante, está liderado por el guitarrista de Steinbock, que hay que decir que Steinbock ya están ahora en el proceso de que el día 1 de noviembre hacen su lanzamiento a nivel internacional desde Lleida, de su disco de debut, In the Limit, que han fichado por una discográfica que tiene varias sedes en varios países, que se llama Argate Records, y están que se salen.
Sí, sí, además te lo voy siguiendo en las páginas del periódico La Mañana. Lo que pasa es que el guitarrista sigue en Steinbock, ¿no?
Sí, sí, claro, es lo de Aliens Unicorns, sí. Es un proyecto paralelo, es un divertimento, bueno, bueno, aparte.
A ver si va a crecer también, la historia.
Su base está en Steinbock, sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues cositas para este fin de semana, como siempre, música en directo siempre hay. Mira, es igual que sea un fin de semana complicado, siempre hay alguna cosa. Y el fin de semana que viene, no sé si, ya lo avanzaremos, pero no sé si te vas a quedar en Lleida o te vas a ir en la zona de Aragón,
de Fraga,
porque
de Fraga
sobre todo.
Sí,
ya no es lo que era, tampoco, pero bueno.
No es lo mismo, pero bueno, todavía hay alguna cosilla por ahí que vale la pena, como sí. Mikel Erentzun y bueno, y la fuga para ir haciendo boca.
Muy bien. Pero esto ya será la semana que viene, así que ahora ya sabes, nos vamos con el Melo Malo de Andrés Rodríguez, lo puedes leer siempre en las páginas del periódico La Mañana y oírlo pues de viva voz aquí los viernes, así que Andrés, a ver el Melo Malo que me has preparado para hoy.
Hay un refrán de origen bíblico que se aplica cuando las personas deben abandonar su hogar y su tierra para alcanzar una buena reputación. Suele ocurrir cuando una persona, dentro de su propio entorno, intenta destacar o incluso intenta aconsejar en función del bien común, no es valorado por su comunidad o no alcanza a reunir los medios para ser escuchado. Eso es lo que pasa a todos los niveles en esta ciudad que compartimos. El ejemplo más reciente lo hemos encontrado con las recién despedidas Festes de la Tardó, que se han desarrollado con uno de los programas más raquíticos y poco apetecibles de cuantas recuerdo. La excusa es la de siempre, la falta de presupuesto, y ahí es donde vamos a hurgar en la herida, nombre que le viene más al pelo a esta urbe que no el de Lleida o Lérida. Se porfía en que no hay un euro y se contratan a bandas foráneas que cuestan un buen puñado de billetes cuando por nuestros lares contamos con otras que les dan mil vueltas en cuanto a calidad. No me voy a entretener en mencionar nombres porque saltan a la vista, y cualquier melómalo, si repasa el programa de conciertos, no tardará en percatarse que nombres artísticos que conviven con nosotros gozan de muchísima más calidad que otros procedentes de ese gran arsenal de artistas del régimen que no cesa en amenazar una digna cultura musical. Este problema creciente parece ser que no tiene freno, ya que cuenta con el apoyo incondicional de una política que solo entiende de sus propios intereses a base de engañar al pobre ciudadano de a pie, a quien, lo peor de todo, es fácil de llevar al huerto. Con ganas, imparcialidad, ilusión y buen rollo, la escasez de recursos se subsana con ingredientes de casa. Ahora bien, si los dirigentes van a la suya, que es lo que hacen, y de paso instan al enfrentamiento, la hostilidad y el mal rollo, la ciudadanía está condenada a estar dividida y enfrentada, como se palpa en el ambiente, por muy festivo que se pretenda. A estas alturas nadie debería llamarse a engaño, porque los ideales ya no existen ni en los estancos. Aquellos famosos cigarrillos de pobre que se liaban se han cambiado por otros con filtro, el que cada grupo candidato al poder pregona como mejor, cuando nadie es mejor que nadie, por más que alguno crea vencer. En fin, que nunca el juglar de la tierra tañe bien a fiesta, y por más pena que nos dé, a dónde ha llegado esta sucia sociedad, nadie es profeta en su tierra. Oh yeah.
Pues mira, no podría estar más de acuerdo contigo, y además también es pedagogía, O sea, si queremos dar ejemplo, pues, oye, contratas un cabeza de cartel si quieres, pero después buscas aquí en casa, que tú ya lo sabes más que nadie, hay gente que está haciendo muy buena música de muy género, o sea, de géneros muy diferentes, no hace falta, tenemos de todo, de pop, de rock, de clásica, de jazz, de todo, o sea que estoy totalmente de acuerdo e insisto, es casi pedagogía además, o sea que las Festes de Tardó serían una agradable excusa para hacer un escaparate bestial en escenarios grandes y con la gente y con el foco puesto en promocionar grupos de casa. Una oportunidad perdida, la de este 2019, veremos dentro de un año. En fin.
A ver cómo vamos.
Bueno, Andrés,
Como vamos de mal en peor, pues... como me traigan a la Rosalía, yo dimito.
Bueno, lo que sí que te voy a desear es que hagas buenas cervicales, ni que sea en el cine.
Ah, sí, en el cine ya haremos cervicales, ya, bueno, y saldremos todos contentos. Dura 2 horas y media, 150 minutos.
Bueno, la semana que viene me lo explicas. Gracias, Andrés, buena semana.
Venga, larga vida. Oh yeah.
¿Sabes que cada año cargas con 1.500 kilos de agua embotellada? Conoce tu consumo de agua y cuánto puedes ahorrar en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La sintonia dels divendres, del primer divendres concretament de cada mes, que ens diu que tot seguit parlarem de coses molt grans. A veure avui ja, perquè ja saps que parlem d'astronomia amb el Ramon Drudis. Ramon, què tal, bon dia?
Molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
El Ramon ja saps que és enginyer, és divulgador de la ciència astronòmica, el trobes també, el pots seguir a totastronomia.com, a través de les xarxes socials, i escolta, és fàcil posar-se en contacte amb ell si realment t'interessa entrar o continuar en aquest món, ens pot escoltar gent que realment doncs sigui amant del món de l'astronomia però s'hagi quedat estancat o el que sigui, doncs escolta, que el Ramon organitzen multitud d'activitats, xerrades, conferències al llarg de l'any i que a més, la gràcia de tot plegat, a part d'anar amb una conferència, amb una xerrada, és compartir amb la persona que tinguis al costat, que igual no es coneixeu de res, doncs inquietuds, que això és maco, és el que acaba quedant, d'aquestes trobades, d'aquestes xerrades, d'aquestes conferències, el conferenciant o la conferenciant, i el que ens dona doncs és important, però a vegades amb la persona que tens al costat doncs agafes afinitat i mira, d'allí no se sap mai, pot sortir doncs un company de descobertes, Ramon, escolta, parlem d'astronomia. Crec que avui vols començar d'una altra manera, que em vols fer una pregunta a mi.
Doncs,
que això no ho teníem al guió,
No estava al guió, no.
A veure.
Bueno, efectivament, Ricard, i amb el teu permís, et voldria preguntar una cosa. Mira, si tu saps que estàs buit, jo també estic buit,
Però això és una pregunta o és una afirmació?
No, és una pregunta que et feia per veure si tu ets conscient de que estàs buit.
Si jo sé que estic buit.
Exacte. I t'he dit també que jo també, I tots els nostres escoltants també estan buits. I això no vol dir que us maltracta, ni us digui una paraula lletja. Únicament aplico la física, doncs, que sabem avui, no? I és algo curiós, això, no? Que ens pot fer pensar, i ja saps que a mi, doncs, m'agrada fer pensar les persones i que tinguin aquestes persones, doncs, un pensament crític, no?
Però què vols dir amb això que estem buits?
Doncs...
Perquè, clar, estem buits. Escolta, jo toco i...
Te toques i...
Escolta, ossos i coses que deu haver per dins del cos, que no coneixem.
Exacte, toques la pell, estàs ple, però... Estem buits. I avui això ho demostrarem, no?
Ah.
Sí, ho demostrarem perquè va molt bé.
O sigui que avui no anem cap a l'univers.
No, avui entrem al món...
En un altre univers,
al món, sí, al món de l'univers de lo més petit.
Ah.
El món de les partícules, no? El món universal amb el sentit extern, sinó intern. Anem cap allò de lo més petit. És l'àtom, per exemple, no?
De nosaltres cap al gran, o sigui, cap a l'univers, és immens. Però de nosaltres cap al món microscopi és un altre univers, també.
És un altre univers i que ens sentirem parlar moltíssim a partir d'ara, no?
Uh-huh.
Mitjançant el que s'anomena la mecànica quàntica.
Uh-huh.
Sí, és un món de percepcions, un món de realitats i no realitats, i aleshores això tot sorgeix a través de allò tan petit que ens van ensenyar quan estàvem a les escoles, que s'anomena àtom, no? I, doncs, tot això que dèiem d'estar buits té a veure doncs amb la matèria, no? Que ja fa anys que sabem que està constituïda, tu ho has estudiat, jo també, els nostres escoltants també, que està constituïda per àtoms, la part més petita. Això de l'àtom ja ve de lluny, fixa't, venen aquests àtoms de l'any 450 abans de Crist, quan Demòcrit va dir doncs que la matèria està feta d'àtoms 450 anys abans de Crist. Després ja van venir Dalton, Thomson, Rutherford, l'àtom de Bohr, no? El model de Bohr, que van poder comprovar que l'àtom està fet d'un nucli central, on hi ha els protons i els neutrons, i al voltant giren a gran velocitat els electrons de carga negativa. Els electrons sempre tenen carga negativa. És com una mena de sistema solar en miniatura.
Sí, sí. A més, és la representació gràfica habitual dels habitual. Llibres de text.
Exacte. Aquesta miniatura vol dir que el nucli seria el Sol i els electrons que giren al voltant del Sol a gran velocitat serien els planetes, no?
A més, a nivell gràfic, normalment sempre posen tres electrons amb les seves tres elipses,
sí,
que formen com sis braços, per entendre's. Aquesta és la representació estàndard gràfica.
Sí, però cada element té diferent número d'electrons, no? Però fixa't, entre el nucli i els electrons hi ha un gran espai buit. Uh-huh. Repeteixo, això que els escoltants ho tinguin molt, molt present. Entre el nucli de l'àtom i els electrons hi ha un gran espai que està totalment buit. Mira, si el nucli fos un gra d'arròs al mig del Camp Nou del Barça,
uh-huh,
imaginem-nos això, els electrons girarien al voltant de les últimes grades del Camp Nou.
Ah, caram. Oh, però això és molt lluny.
Molt lluny. Tot aquest espai està buit entre el centre del camp i les grades, i ahí he posat que el nucli és un granet d'arròs. Aquesta és la major part de nosaltres, i per tant aquesta major part de nosaltres està buida. Nosaltres estem formats per un 99,9999% d'espai buit.
Caram, però escolta, a veure, si jo et toco, et dono la mà, a priori, si tenim tant espai buit...
Bé, què passaria, no, dius?
Sí.
Efectivament, nosaltres estaríem plens, no?
Són molts, són.
7.500 milions de persones, no? L'última dada que jo tinc, no? Totes aquestes persones no tinguéssim espai buits als nostres cossos, com t'he dit, entre els protons, entre el nucli i els electrons, tots nosaltres, 7.500 milions de persones, cabríem dins d'un gra de sucre. Perdó, d'un torró de sucre, saps aquests torronets,
sí, sí,
que formen un cub, són cúbics. Totes les persones del món cabríem dins d'aquest torró de sucre. Tota la població mundial amb un torró de sucre. Què et sembla això?
O sigui, si anul·léssim la distància dels electrons amb els protons, per entendre's...
Amb el nucli.
Amb, sí, el nucli,
sí,
de totes les persones...
Sí.
O sigui, és a dir, una persona seríem no res.
No res. Fixa't, te repeteixo, el 99...
Mira, avui ja m'estàs deixant.
No, bueno, és...
Déu-n'hi-do,
és el que...
Però vull dir, estem parlant amb unes escales reals, eh? Perquè ens estem fent la idea, és a dir,
sí.
Ho dic perquè, a veure, la gent, perquè això de la ràdio és així, t'ho has d'imaginar. Parlàvem dels protons i els electrons, que sempre ens han posat aquesta representació gràfica dels electrons al voltant del nucli, relativament a prop, sempre és així.
Sí.
Tu ens dius que si ho agafem a escala, si el nucli el fem de la mida d'un gra d'arròs i el posem al centre del camp de futbol del Camp Nou, per exemple,
sí,
els electrons estarien rodant no pel cercle central ni per les àrees, sinó estarien, diguéssim, a les últimes grades.
Sí, a l'última grada que hi ha al Camp Nou.
Si estarien fent elipses d'aquesta distància.
Clar.
I això és el que estem formats. Això parlem d'escala,
escala. Sí, escala.
I el Ramon diu que si aquesta distància la poguéssim anul·lar i l'electró estigués tocant el nucli, nosaltres menguaríem tant que si agaféssim totes les persones del planeta, 7.500 milions, ocuparíem només el quadradet d'un terró de sucres.
Sí.
Un cub de sucre.
Sí.
O sigui, que amb una cullereta ens hi porten tots.
Correcte.
Mira, jo...
Tu t'imagines això?
No m'ho puc imaginar. No, o sigui, fixa't que ho he explicat, però perquè m'estava intentant autoconvèncer, no tinc la ment suficientment oberta com per entendre-ho, eh? Més que res perquè això vol dir que som... Vaja, som espai, nosaltres.
Som espai buit.
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 Però jo et veig i et toco.
Sí.
I tu agafes coses.
Sí. I tu em dones la mà,
clar.
Jo et dono la mà i ens xoquem la mà i sembla que ens toquem, no?
Bueno, però sembla, jo diria que ens toquem.
Bé, però fixa't, abans hem dit, per exemple, que la part externa de l'àtom, i són els electrons, tenen carga negativa, correcte?
Uh-huh.
Així que si tu tens a la teva mà cargues negatives i en la meva, quan te la dono, aquestes cargues també són negatives, es repeleixen.
Uh-huh.
Al ser del mateix signe, la solidesa de la matèria és, doncs, tot camp magnètic, en el que la meva mà no arriba a tocar la teva. Ho sembla, però no ens toquem.
Ah,
ens estem repel·lint. m'explico. No sé si s'entén això.
Sí, és molt
important. Per tant, és una ficció el que nosaltres ens toquem, perquè la càrrega externa dels electrons és lògicament negativa, i la teva també, i la de qualsevol persona. Per tant, se repeleixen les mateixes càrregues, el mateix signe.
O sigui, a nivell microscopi...
No ens toquem.
Si ens poguéssim veure quan tu agafes un dit d'una mà i toques el palmell de l'altra mà,
sí,
no t'arribes a tocar per entendre'ns.
No t'arribes a tocar.
O això ho hauríem de mirar a nivell molt microscopi.
Sí, eh? Però és la realitat.
Però és dur d'acceptar-la, aquesta realitat.
Sí, eh? Però és que...
És difícil, vull dir.
A partir d'ara, els nostres nets... de les persones que ens escolten, aquestes realitats les tindran molt més en compte, de que nosaltres estem visquent en un món, en una realitat que és una realitat subjectiva, perquè és el que nosaltres veiem amb els nostres ulls, no? I el que ens han ensenyat a la física.
Ens han dit moltes vegades que els nostres sentits ens enganyen. A veure, ens enganyen. Els nostres sentits al final t'adornen una mica la realitat. I el cervell i la teva experiència social i cultural, d'on neixes i on creixes, t'acaba d'ajudar. És a dir, a vegades els ulls sembla que veguis una cosa, però no estàs veient una altra.
Sí, però aquestes realitats, amb el temps, com te deia, els nostres nets veuran altres realitats que nosaltres no som capaços ara d'entendre, perquè s'escapen de la nostra percepció.
De la nostra percepció. Que perquè estic assegut, si no...
Doncs això és així.
O sigui, és a dir, ara t'ho diré d'una altra manera. Ara l'univers ja no em sembla tan gran. És enorme, però vull dir que de nosaltres cap a més petit hi ha un univers immens.
Clar, perquè nosaltres estem acostumats a anar cap amunt, no? Cap al macrouniverse. Però el microunivers, el món de les partícules, és apassionant, i ara comencem a esbrinar una mica com és. Per tant, hi ha milers i milers de científics que estan cap aquí, no? Cap al món quàntic, no? Cap al món de la percepció, que nosaltres no veiem ni podem intuir, però que és real, no?
Bueno, hi ha una aplicació pràctica, perquè clar, tot això no ens acabem de fer la idea fins que no hi ha una aplicació pràctica, que porten anys, molts anys treballant-hi, i sembla que s'està arribant, però encara no, però li falta poc, jo crec que és, ara que deies d'això del món quàntic, és l'ordinador quàntic. L'ordinador quàntic, o sigui, l'ordinador tal com el coneixem avui en dia, en base de sílice, amb els circuits impresos, per molt petits que els vulguin fer, transistors, etc., doncs ha arribat a un límit tecnològic que els està costant moltíssim ja de traspassar. I si està treballant des de fa molts anys a l'ordinador quàntic, que a hores d'ara a nosaltres ens és difícil d'entendre'l, però que això serà el gran salt tecnològic, l'ordinador quàntic.
Hi ha milers de persones en empreses públiques i també, sobretot, en empreses privades, amb uns grans pressupostos, per veure qui és el primer que treu l'ordinador quàntic. S'hi està treballant a nivell mundial, però molt ràpid, molt de pressa, moltes persones i amb grans recursos.
El salt tecnològic serà... És un d'aquells canvis disruptius de la societat. És un abans i un després.
Sí, serà un després.
I tant que sí.
Sí.
Molt bé, doncs hem parlat avui de... Avui no d'astronomia, o sí, perquè jo crec que és un tema que podem deixar obert per parlar-ne potser la setmana vinent, de com lligaríem això amb l'univers. Perquè al final, recordeu que el Ramon sempre ens diu que estem fets... del contingut de l'explosió d'una estrella. Al final resulta que aquestes partícules tan petites, aquests electrons, aquests àtoms, aquestes històries, al final tot això venia de l'explosió d'una estrella. És curiós, eh? Ara hem anat del més petit al més gran, també.
Però fixa't, Ricard, que ho podem lligar a l'astronomia, lògicament, perquè totes aquestes partícules que té l'àtom, és a dir, els electrons externs, els protons, els neutrons, i aquests protons i neutrons estan constituïts per partícules encara doncs més petites, que són els quarks. Totes aquestes partícules venen del Big Bang, la primera gran explosió en la que es va formar l'univers ara fa 13.800 milions d'anys.
Que n'hi havia una pila allí, eh? O sigui, un número... Bueno, és igual, és un número que no és ni representatiu, que no es pot ni representar de gran que ha de ser. Escolta, ja per acabar, que ens hem quedat sense temps, 5 segons, una pedra té la mateixa estructura o no? Igual?
Sí, està
constituïda. Els planetes també? El Sol també?
Sí, està constituïda d'àtoms, una pedra.
Mare de Déu. Avui m'ho posa molt difícil, això, eh? Ramon Drudis és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. També el trobeu a totastronomia.com. I ara, ja no tenia prou, ara, escolta, en lloc del macrouniverse, com dèiem, ara el microuniverse, que això també és molt gran. I això ho tenim a casa, per entendre'ns. Això sí que no ens cal viatjar ens llum. Només ens falta que la tecnologia vagi avançant també per poder-nos-hi endinsar. Ramon, escolta, que ha estat un plaer. Una abraçada, bona setmana.
Adéu-siau. Molt bon dia.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs portes d'un cap de setmana, normal aquest, eh? No, normal, de no dos dubte. Dies, vull dir.
Diu que no n'hi ha dos de seguits, per no. Tant, conformem-nos amb el de la setmana passada.
Molt bé, Joan, escolta, finestra de records, va, que tinc ganes.
Molt bé, pues avui farem un record del pa sec i de la crisi actual. La gent gran sap què és menjar pa sec. La gent jove llança els entrepans o les mitges barres a les escombraries sense aprofitar-lo. Però parlem del que era el record del pa sec i la crisi actual.
Veure, perdó, un incís. Ara que dius això, jo no sé exactament d'on, però els contenidors del carrer de casa, el petitet, el d'orgànic, cada dos o tres dies hi ha un parell de barres senceres, que us deixen allí a sobre, que entenc que és pa dur, o sigui, no és pa florit ni res, pa dur, i no es fa anar, i es deixen allí damunt. I si es deixen no és... allí damunt per a veure si ho agafa algú, perquè pensava que damunt del contenidor qui ho ha d'agafar, no?
Ni qui ho ha d'agafar, exacte. Però aquí fins i tot no ho has provat, però jo tampoc no ho he provat ni ho provaré, però fins i tot hi pot ser pa tou, perquè jo he vist personalment gent que li han donat pa per alimentar ell, la família, el que sigui, o per fer un entrepà, i a continuació tirar-lo, perquè el que volen alguns és diners.
Sí, 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 correcte, sí. Sí, és un altre debat.
Però avui parlem d'aquells temps en què el pa sec es menjava i que s'aprofitava per fer sopes o pel
que sigui. Per fer sopes, i tant.
I que s'havia de trencar. El meu pare em deia...
Jo n'he menjat de sopes de...
Bullides.
Bullides de pa i ceba.
Escaldades.
Clar que sí.
Sí, sí. Jo vaig més lluny en el record, perquè el meu pare em deia que era tan sec el pa que l'havien de posar entre el bastiment i la porta i tancar la porta per trencar el pa.
Déu-n'hi-do,
això era una realitat de molts pobles. Això, una senyora de Sunyer, a la qual saludo efusivament, que ens escolta molts dies, també un dia en parlàvem d'aquest tema. Bé, doncs parlem de que vivim en temps de crisis. I les crisis, Ricard, són cícliques. Els nostres abans passats també en van viure. I aquesta finestra històrica és un homenatge als nostres pares. Hi havia gent que bastava tan sols una vegada al mes. El pa era devorat, sec, i adés, en temps d'humitat, pues, es floria i tot. Per tal de mantenir-lo airejat, el posaven sobre un canyís a les golfes o al rebost, que calia defensar de la voracitat de les rates. El pa era tan dur que no es podia partir ni llescar amb el ganivet. Per fer-ne bocins, ens havíem de valdre, em comptava el pare, d'una pedra o més aviat de la polleguera de la porta. Aquella època es pastava a casa. Jo encara guardo la pastera, o sigui que encara podríem fer un monument de record. Per cert, això els hi he ofert a l'Ajuntament del poble, si volen muntar un museu els dono una sèrie de coses i resulta que no saben en posar-ho. Bé, què hi farem? Els pans eren marcats pels flequers amb un senyal propi, que se'n deia el seny, per tal que no es barregessin dins del forn d'una pastada o d'una casa amb l'altra. La feina de pastar era la més dura que requeia sobre les dones i també la més noble i la més decisiva per a la seva qualificació. La dona que feia bé el pa era tinguda com una bona mestressa. El pa encetat es guardava en una cistella penjada al sostre de la cuina per tal que no hi arribessin els infants. Si aquests aconseguien abastar-la amb un pal, es trobaven gairebé sempre amb una colla de rosegons procedents de diverses fornades que calia remullar amb oli i sal, amb vinagre, amb ceba, amb oli i sucre, etc., per ablandir-lo i menjar-lo. La gent també feia sopes escaldades, que eren els rosegons dels pans secs, amb aigua bullida i a sobre a vegades s'hi posava un ou i era la manera que molta gent esmorzava. El dia que jo empastava era com una gran festa. Els nois no paraven de dir «Avui menjarem pa tou, avui menjarem pa tou». Foren uns temps de pobresa. Avui se'n diria temps de crisi,
sí.
Però potser no arriba tan accentuada com la van viure els nostres pares i padrins.
Doncs segurament, eh?
I la dita d'avui ens diu «L'octubre al peu prepara l'arreu», que era l'arreu per sembrar, per anar a llaurar, per colgar
clar.
El sembrat.
Fa quatre dies dèiem que es collia tot el que quedava.
I ara calia començar la setmana.
S'ha de tornar el cicle, eh?
Sí, sí.
Bon cap de setmana, gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, 30 segons, senyal els horaris. Arribarem a la una, ens informem i després tornem amb el migdia de Lleida arribarà aquest espai que teníem la temporada passada, però encara no ha començat. Jo crec que ja l'has encertat, si no d'aquí uns minuts el tens aquí. I a 2:15, l'Espai Groc.
La 1 a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los Reyes visitan a esta hora la localidad alicantina de Orihuela, uno de los municipios más afectados por el episodio de gota fría que hacía 3 semanas se llevaba la vida de 6 personas en el levante de España. Nos situamos a esta hora en el Ayuntamiento de Orihuela. Allí hay un periodista de la cadena COPE, Javier Herraiz.
El pueblo de Orihuela se ha echado hoy a la calle para dar las gracias, así de esta forma, a los Reyes de España. Don Felipe y doña Leticia acaban de reunirse con 25 alcaldes de la Vega Baja, los más afectados. Ahora hacen lo propio con el personal de emergencias y varios afectados. Un municipio que trata de recuperarse poco a poco, pero que hoy especialmente se siente muy orgulloso.
Y es un honor que hayan venido, y eso yo creo que todos los orihuelanos lo van a agradecer. Pero que es una pena que Orihuela, con todas las cosas que tiene bonitas, la gente no sepa lo que tenemos.
Y a las 4 de la tarde, los Reyes se desplazan al municipio murciano de los Alcázares.
Nos situamos esta hora en el municipio Ponteveredés de Ogrove, donde el Foro La Toja reúne en estos momentos a los expresidentes del gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy. Protagonizan por primera vez un diálogo público para analizar la situación política y económica de España. ¿Qué están diciendo Uxía Perdiz?
Con 10 minutos de retraso comenzó este debate inédito entre los dos expresidentes del gobierno. Ambos, eso sí, han llegado con antelación e incluso Felipe González hizo declaraciones a los medios antes de comenzar. Se refirió a las próximas elecciones municipales y a la necesidad de que haya acuerdo después del 10 de noviembre.
Inevitable, inexorable, para superar lo que me oirán decir luego, una crisis que es fundamentalmente una crisis de representación. Entonces los representados tienen que verse reflejados cuando depositan su voto en los representantes. Por tanto, cumplen con su función cuando votan, y los representantes tienen que administrar ese voto para facilitar un gobierno estable.
Ambos exmandatarios están hablando ahora sobre el posicionamiento de nuestro país y la necesidad de que España lidere internacionalmente.
En COPE te estamos contando la reivindicación que este viernes están haciendo numerosas localidades españolas que piden al gobierno un pacto de Estado contra la despoblación. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado el obispo de Palencia en las iglesias de esta provincia, como en las de Teruel, Huesca y en otros puntos de España. Hoy han repicado las campanas precisamente contra la despoblación. Monseñor Manuel Herrero ha recordado que España no debe olvidar sus raíces.
Nuestros pueblos tienen en su acervo mucha cultura, muchas tradiciones, mucha sabiduría. Y eso es fundamental que se mantenga, porque no solamente cada pueblo, sino la nación entera, España, pues no debe olvidar que nuestras raíces están ahí. Y si los árboles viven también de las raíces, los pueblos también no pueden olvidar su raíz, porque se condenan a morir.
Enseguida nos vamos a ir hasta uno de los epicentros de esta España vaciada en la provincia de Huesca. Y en COPE te estamos contando que Ecuador ha decretado esta madrugada el estado de excepción durante 60 días tras las protestas por las subidas de los carburantes. Hay cerca de 200 detenidos, los colegios están cerrados y numerosas carreteras permanecen cortadas al tráfico. Tampoco funciona el transporte público. En deportes, Marcelo y Courtois, protagonistas en el Real Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Mañana Real Madrid-Granada, primero contra segundo de la Liga. Y Marcelo y Courtois son protagonistas a esta hora en el equipo de Zidane. Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, el belga, por tercer día consecutivo, ha trabajado en el gimnasio. Como venimos contando, será baja para el partido de mañana. El Real Madrid, a través de un comunicado, desmiente que se le haya diagnosticado un cuadro de ansiedad y sí una gastroenteritis aguda. Marcelo no ha entrenado con el grupo, podría dejar al Real Madrid sin laterales izquierdos. y en unos minutos comparecerá Zinedine. Vamos a ver si confirma qué es lo que tiene el brasileño de cara al partido de mañana.
En el Granada son dudas Soldado y Ruiz Silva, el portero. Hay lista de la selección para los partidos en Noruega y Suecia de clasificación para la Eurocopa. Las novedades son Reguilón, Pau Torres y Gerard Moreno. No está Ansu Fati por problemas de papeles, como contó ayer Deportes Cope, pero el seleccionador Robert Moreno acaba de confirmar que está en sus planes.
Lo pusimos en la prelista, era un jugador que estábamos valorando. Sabéis que ha habido toda una serie de acontecimientos que han ido pasando. El principal para mí, por encima del burocrático que os ha explicado Luis, es que ha estado lesionado. Y eso ha hecho pues que tanto ni él ni yo lo hayamos podido valorar para meter realmente. Pero a todos los que metemos en la prelista son susceptibles de venir con la selección.
Y la jornada de Liga se abre hoy a las 9 con el partido Betis-Eibar.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara sí que comencem el Migdia Lleida des d'ara fins a les 2, però ja saps que t'acompanyem de dilluns a divendres. De fet, portem des de les 12:20 fins a les 2. Ens pots escoltar a través de la Seu d'Urgell, a través de Balaguer, a través de Lleida, a través de les aplicacions gratuïtes que et pots descarregar al mòbil, on pots triar l'emissora de Lleida, i a través de la web cope.es, que si vas a on hi pots escoltar ara, també pots triar l'emissora de Lleida. Avui és divendres, eh? 4 d'octubre ja, amb 2 dies que les temperatures s'han desplomat. Als matins, hores d'ara, estem a 21 graus. Busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim el cel poc ennuvolat o clar a la província de Lleida, però aniran creixent alguns núvols a la zona del Pirineu i durant la tarda esperem algunes pluges dèbils a la Vall d'Aran. Les temperatures pugen 29 graus a Lleida i Balaguer, 27 a la Seu d'Urgell, 26 a Tàrrega i 23 a Viella. El vent és variable, fluix amb predomini de component sud-oest. Per demà dissabte tindrem un dia d'estabilitat a la província de Lleida amb cel poc ennuvolat, amb temperatures amb pocs canvis, 28 graus de màxima. Arribarem a Lleida i a Balaguer, 27 a la Seu d'Urgell, 26 a Tàrrega i 22 a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Darrera hora.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I el que tot semblava, doncs s'ha acabat confirmant. Fa uns dies Thomas Cook va entrar en fallida i sabeu que era el soci de Nielsen, que és el tour operador que feia venir els avions de Thomas Cook amb esquiadors a l'hivern a l'aeroport de Lleida Alguaire. Doncs Nielsen ha dit que, de moment, res de portar esquiadors a través de l'aeroport de Lleida Alguaire, almenys fins que s'estabilitzin, que això no serà aquest hivern. Per tant, deixaran d'arribar prop d'uns 15.000 esquiadors a l'hivern. Tot i això, la Generalitat, de fet, el secretari d'Infraestructures, Isidre Gavín, ja va anunciar aquest dimecres, és allò, jo ja ho dic, no s'ha fet públic, però internament ja devíem de tenir la mosca darrere de l'orella, i per tant, començo a dir que tranquils, que aquí no passa res, és curiós, no passa res, passa de tot, però no passa res. Isidre Gavín ja va dir dimecres que la marxa de Nielsen de Lleida al Guaire generaria un impacte negatiu al turisme andorrà, però baix a les comarques de Lleida i insignificant a l'aeroport lleidatà. Home, ara mateix no tinc les xifres de passatgers que es mouen a l'aeroport de Lleida-Alguaire, però vaja, insignificant perdre 15.000 esquiadors, sí, 15.000 esquiadors, però 15.000 persones que venen a l'aeroport, vaja, em sembla una temeritat. En fi, parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai, i amb Hyundai direm que tenim futbol aquest cap de setmana, Gea Lleida Esportiu diumenge, amb bàsquet Força Lleida Almansa i Prat Pardinyes, i amb hoquei diumenge Vic Lleida Llista.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Porque nosotros...
nosaltres no som violents, nosaltres som pacífics, determinats.
Los CDRs, intentant... Torra, Puigdemont, los que querían tomar el Parlamento. Tomar el Parlamento.
Aguas y coches y demás, sí, pero el tranvía no, el aeropuerto.
Por un apagón masivo en la isla de Tenerife, ¿cuánta gente no se ha quedado atrapada en ascensores? Semáforos que no funcionaban, neveras que no enfriaron la comida y... A la porra todo lo que tenían congelado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Por nuestros 20 años, vente a MediaMark y financia todas tus compras al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMark. Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate un Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado, con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad y mucho más, ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Pierdo las llaves, las gafas. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Comienza la Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Además, podrás apuntarte a charlas muy interesantes sobre lactancia, alimentación, seguridad, ecografías y muchas más. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que seguim a divendres i ja saps que no havia espai definit encara aquesta nova temporada amb aquesta franja horària dels divendres. De fet, sí que estava definit, però m'havia demanat un parèntesi d'un mes. Li vaig donar, jo no us vaig dir de què parlaríem els divendres en aquesta hora, i comencem avui i comencem així. Doncs està clar que tornen els divendres de cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies. Hi havia gent ja que estava a casa esperant-me.
Clar, nosaltres claro. Fa un mes que vam començar la temporada de ràdio, eh? Así que yeah. La Laura em va dir, no, jo començo l'octubre.
Sí, estuve en un viaje.
Què farem? Doncs li deixarem, li permetrem. Que ja que ens porta tan bona informació, doncs... li permetrem. Nova temporada del divendres de cine i... nova sintonia d'entrada.
Sí, home, això no ho era, la sintonia.
Sí, que ara els divendres quan escoltem... això és que ja parlem de cinema.
Sí.
Molt bé, Laura, escolta, com ha anat l'estiu?
Pues espectacular, com la meva entrada triomfal avui aquí a l'emissora de COPE.
Sí, no hi ha res com dir-se un mateix tot, eh? Ja que no m'ho diuen, no, home, no, que sí. Has anat al cine, per cert, que és la part que m'interessa.
Ui, sí, claro que he anat al cine, sí. Què has anat a veure? He anat a veure El Rei León.
Ah, sí? I què tal?
Sí, a mi em va agradar, però a veure...
Espera.
El comentari de... Claro, és que els lleons, en dibuixets, sí que tenen expressió facial, no? Però... si els fas amb lleons de veritat o amb imitació de lleons de veritat, pues no tenen expressió, per tant no transmeten. O sigui, tu plores a la història perquè saps la història i has vist la d'animació i llavors t'emociones, no? Amb aquella mort de Mufasa, no faig cap spoiler perquè tothom sap que Mufasa mor, si no, no hi hauria història. Sí, sí. Llavors, pues, plores, però no el que són els personatges no te transmeten.
Jo repeteixo, jo a mi això de que els animals parlin, ja sabeu que no.
Pues bueno, he vist Alita, Àngel de Combate, també.
Jo he vist Aladdin.
I què tal?
Molt bé.
Sí, te va agradar?
Molt bé, canten una mica i em van dir, canten bastant.
Bueno. Home, jo crec que el que cante és que havent tants actors i actrius àrabs agafin una italiana i un...
Sí, però canten molt, i a mi que canten molt en una pel·lícula no és una cosa que m'agradi, però... reconec que, encara que va ser criticat, no sé mai per què, Will Smith fa un bon paper, eh?
Home, sí sabem, perquè, perquè el tema... O sigui, okay, la gent de raça negra demanava que sortís, de, que no fos blau i tal, però el geni és blau, el geni és blau.
Clar, és que per això et dic que no sé per què. O sigui, és a dir, ja busquem la polèmica de la polèmica.
Sí. Així,
mira, escolta, jo vaig anar a veure la pel·lícula, a més vaig estrenar una franja horària que no hi havia anat mai a la meva vida.
La matinal.
Diumenge a les 11, del, les 11 i mitja del matí. Érem sols a la sala, quan dic sols vull dir érem sols, ja sabeu que no hi ha ni acomodador, per tant, érem sols, és una experiència interessant, i després ens vam quedar a dinar al cine, us vull dir que imagina't.
Això ja és públic familiar.
No jo està mal, eh?
Les matinals del diumenge les recomano per també públic juvenil per anar d'empalmada. Tu surts de festa el dissabte i vas a esmorzar al Punt Estrella i ja estàs encarat ja cap al cine i te'n vas.
Cas. Escolta, a dormir a l'hora i t'aixeques a l'hora. Deixeu d'estar d'empalmada i d'històries d'aquestes. Que després no, no dones res de bo, això.
Doncs també vaig anar a veure la setmana passada... Clar,
has anat encara... a veure la novena de Tarantino?
No, encara no.
Jo tampoc.
Que... Pues mira, quedé mirant-me pues, a veure.
Pues sí, perquè la vida va com va. I vull anar a veure la del...
La de It, el pallasso.
No, 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 la de l'espai.
Ad Astra.
Aquesta.
Sí, la van estrenar la setmana passada. Jo vull anar a veure Mentre dure la guerra, que és la nova del Sorbollen.
No sé ni
quina és, jo. Sí, la de Unamuno, durant la Guerra Civil espanyola... Molt bé. Que està molt bé.
Escolta, tenim de temps el que tenim, i ja se'ns està acabant, i encara no hem començat a dir res.
Home,
aquesta nova
ja
temporada, que sé que has començat a pensar algun canvi, algun ajust, alguna història. Com anirà
sí.
aquesta temporada el divendres de cine?
Doncs mira, ja us explicaré la cartellera igual perquè estigueu informats del que s'estrena, el que no s'estrena i de les meves recomanacions. Però m'agradaria tractar algun tema totxo, saps allò de... Pues, avui tractarem pues, el tema de, jo què sé, pel·lícules sobre viatges en el temps o comèdies amoroses o tragèdies amoroses que acaben mal, saps?
Històries. I ja ens donarà temps de fer-ho tot?
Sí, home, sí, ja resumiré, si no, pues partirem el programa. De fet, tenia un programa preparat per avui, però ja me vas dir, no cabe.
No, home, llavors... perquè entre que et dic, hola, què tal? Com ha anat l'estiu?
Correcte.
Després parlarem de Sitges i la cartellera, que home, també n'hi ha.
Sí, o sea, una mica així, ja no resumen. Temps, no? Bueno, jo intentaré resumir. Però bueno, ja el programa que havia de ser per avui s'ha convertit en dos programes, que és per a la temàtica, Ricard.
Quina temàtica?
La temàtica és Stephen King al cinema.
Bueno, va, ja ens veiem aquí tres programes.
No, però avui començo amb Sitges, perquè, bueno... Pues
espera. Sí. Espera, perquè ja saps que hi ha tendències que van canviant. La societat va evolucionant. Hem parlat de cinema, de pel·lícules, però hi ha una cosa que darrerament, els darrers anys, ha entrat amb força, jo crec que per quedar-se, i és el tema de sèries. Si tu avui en dia t'asseus a la taula amb amics i automàticament parles de quina sèrie veus... Ja no parles de quina pel·li has anat a veure. Quina sèrie estàs veient?
Bueno, això tu que ets molt moderno. Jo soc
I
molt
tu també.
Vintage. Jo soc molt vintage.
Però, favor,
de la gran pantalla.
Que sí, a mi també. Però segur que has parlat de sèries. O t'han parlat de sèries, o no?
N'he vist.
Quina sèrie estàs enganxat?
Pues a Cristal Oscuro, Dark Crystal, que és una sèrie de ciència-ficció que té els seus orígens en una pel·lícula de l'any 82 que va fer Jim Henson, que era un titellaire, que és l'inventor dels Muppets. Dels teleñecos.
Sí.
Pues va fer aquesta sèrie de Cristal Oscuro que està ambientada en un món de fantasia on hi ha tres races, és un altre món. Llavors, bueno, pues hi ha un cristal que és el que dona vida a aquest planeta. Llavors, pues bueno, hi ha actuacions estel·lars com Mark Hamill fent del Skeksis, que és una de les races del Skeksis tecnològic. Qui més hi ha? Bueno, hi ha actrius i actors importants, eh? Dintre del repartiment, però clar, només són dobladors perquè la sèrie està feta amb titelles. L'original, la de l'any 82, crec que està feta amb stop motion. Aquesta suposo que ja té animació digital.
Una final.
Però és una passada, la veritat. És que si us agrada el gènere fantasia, Dark Crystal us la recomano fort.
Molt bé.
I tu, Ricard?
Bueno, jo m'han reactivat ara les Senyores de l'Ampa i que l'havien aturat a l'estiu, per tant he seguit amb aquesta i he començat una que es diu Lucifer.
I què tal?
Que no sé si és moderna o no, però jo la vaig trobar l'altre dia buscant al Netflix, dic, pues la veig. I m'han penjat ara, o m'estan a punt de penjar, l'última temporada de Big Bang Theory, que sí, ja l'acabaré, que és la darrera, la 12. Bueno, Lucifer no està mal, eh? És d'aquestes sèries de casos de policiaques, per entendre'ns, de història, després que té tota una trama per temporada, a part de per capítul.
Bueno, notícies fresques, també t'he de dir que sí que està desenganxat a Star Trek. Com se deia, la nau
Discovery,
això. Faran un spin-off de la capitana, la dolenta esta que ve de
bueno, la
Terrana,
sí,
vamos.
Sí.
Faran un spin-off i...
Un spin-off que és un capítol...
Una sèrie, dedicada a la...
Però i Discovery quan?
A la capitana.
El desembre, el gener, el febrer?
Ja es veurà. Mare. Ja es veurà, però s'ha quedat tan obert que pot passar qualsevol cosa.
Clar, per això jo veig que hauré de tornar a veure l'última temporada per tornar-me a posar al lloc, però bueno. Escolta, va, anem directes cap a... Ja en parlarem durant la temporada, i si voleu fer comentaris ja ho sabeu, tenim un WhatsApp 664-526-180, nota de veu, que així ens escoltem la veu tots, però si us fa vergonya m'ho podeu escriure també, 664-526-180 o al Twitter, a xarxes socials o a l'Instagram. Sitges, de manera ràpida, que arriba la 52a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. És aquest que jo no hi aniria.
Home, no? Pues tens 11 dies sí. Llargs per anar. Va començar ahir, el dia 3, i fins al 13 d'octubre, que tens festius pel mig i tot, no? Són 171 pel·lícules. Vols dir que de 171 cap?
No ho sé.
Ah, hi ha pel·lícules d'animació any...
Sí.
Ha,
o sigui, totes de terror bastantes... no són.
Terror i fantàstic. Hi ha també alguna de ciència-ficció... Així però, no està mal.
O... Com que... O sigui, terror i fantàstic o terror o fantàstic?
Terror i fantàstic perquè acull els dos gèneres, però no totes les pel·lícules agafen els dos gèneres. O sigui, hi ha gènere que és només ciència-ficció i hi ha gènere que és només terror. I bé, són 171 pel·lícules amb 335 projeccions totals. O sigui, 171 pel·lícules són les que es presenten, però hi ha altres projeccions de pel·lícules. Per exemple, aquest any han tirat molt pel giallo italià, que és aquest gènere de misteri i terror que es feia a Itàlia als anys 80-90. I llavors, bueno, pues, a dia d'avui, no, dic, a dia de dimecres, el 2 d'octubre, hi havia 46.567 entrades venudes, ja.
Home, doncs és una xifra ja considerable, això.
Veus, un altre espai que t'encantaria seria l'espai de les experiències de realitat virtual, que a tu te mouen moltes
ser,
coses
sí,
així,
ser, sí.
De tecnologia i tal. Bueno, hi haurà 4 sales de cinema... més 3 espais, que tots seran espais de projecció, no? Què més tindrem? 20 catifes vermelles. Aquest any el premi honorífic serà en port de Sam Neill, que és el protagonista de Jurassic Park, l'original. I... Ah. Sí.
Tot està de moda, això dels dinosaures, eh?
Home, no ha deixat d'estar mai de moda, no?
Bueno, sí, va un temps que no se'n feien, i ara torna a haver sèries, pel·lícules, coses de futur...
Bueno, apocalíptico todo.
Vos dir que no està ja tot dit? Amb els dinosauris?
No, jo crec que no.
L'ou prehistòric, li trauen l'ADN, ho creem, se descontrola i ens mengen a tots. Ja està.
Bueno, ara falta la tercera part d'aquesta nova...
Has vist que ràpid ho he acabat jo?
Sí.
Ja bueno, escolta, va, 2 xifres més de Sitges.
No, també se presentaran llibres, se fa una jornada gastronòmica envers el terror. El tema d'aquest any és Mad Max. Imagina't, vull dir,
mira,
és terror,
sí,
Mad Max?
No,
és sci-fi, és ciència-ficció.
A
llavors, jo te recomano que t'hi passes un dia.
No conec massa gent que li agradi Mad Max, curiosament.
Bueno, és que... És
jo la U la tinc enregistrada amb VHS.
La és un tronyo de pel·lícula.
La U?
A mi no m'agraden directament. No,
pues molt malament. Està bé, la U. És rara, però està bé. Home, per l'època no està mala.
Claro, és que sóc posterior, jo vaig néixer més tard, ja. Saps? No. I hi ha unes altres pel·lícules. Vinga, anem a la cartellera d'avui.
Vinga, va.
Perquè si no, acabarem el programa i no us hauré dit res.
Espera, que ve saltarina avui, eh? Què és això? No és un musical?
Sí, això és la Lalan, però
això.
Li dono glamour a la cartellera.
Vinga, tenim estrenes.
Vinga, tindrem el Joker, aquesta pel·lícula que jo esperava tant.
En 5 minuts,
Que és el Joaquin Phoenix, doncs pues bé, heu vist el tràiler tots, sobretot els que sou friquis, doncs pues bueno, pues és la pel·lícula que... del personatge de DC Comics, que és l'antagonista de Batman, i que, bueno, sabeu que la indústria Marvel està comprada per la Disney, per tant, les pel·lícules són tot final feliç, saps? O sigui, quan Tony Stark havia de matar el Capitán América, doncs decideixen que no, saps? Vull dir, no hi ha sangre, tot soft.
Home,
però,
perquè a més s'acabaria la saga,
claro,
i no pot ser.
Però tenim per altra banda la Sony, que fa el Joker, i és la pel·lícula que la Marvel no pot fer. O sigui, molt més adulta, molt més crua, molt més...
Bueno, total, que acabe malament.
Vinga, pues seguim. Tenim Cuernavaca, que és una pel·lícula mexicana. Tornem al Mèxic aquest de Roma, de Cuarón, saps? Del costumbrisme, no? Sortia Carmen Maura també, que fa de l'àvia d'aquest noi, que para els seus pares en un accident de trànsit i, bueno, s'ha d'anar a viure amb la seva àvia i descobrir aquest nou món que l'espera. També tindrem La directora d'orquestra, que és una pel·lícula holandesa, que és com un biopic dramatitzat de la directora d'orquestra, o sigui, és real, la història que explica,
vale.
La Antonia Brico. que, bueno, totes les dificultats que va tenir per arribar a ser directora d'orquestra sent dona i
no,
tot això.
No n'hi ha massa de directores d'orquestra, ara
que cada cop més.
Sí, però sí. No n'hi ha massa, curiosament.
Bueno, en comparació amb els homes, no, claro. No, 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 però de músics tampoc. Vull dir, qualsevol formació que miris té menys d'un 40% de dones dins sí, de la seva sí, formació sí. Què més? Seguim. Tindrem també una pel·lícula francesa que es diu Una pequeña mentira. És d'aquelles pel·lícules que no saps si són drama o comèdia, no? Hi ha un nen que és, li diuen l'hormiga, que juga
dramèdia,
a futbol.
Dramèdia.
Sí, dramèdia. Sí, aquest nou hashtag que tenim per expressar pues, això, no? Que als francesos els mola molt aquest gènere, saps? Drama-comèdia. Doncs l'hormiga, com deia, és un nen que juga a futbol i, bueno, son pare és alcohòlic, bueno, té problemes socials i, bueno, de desenvolupament ell de la seva vida, no? Llavors, pues, el nen l'enganya dient-li que l'Arsenal ha fitxat per ell, llavors el pare, pues, deixa l'alcohol i es volca totalment en la carrera del seu fill, però, bueno, és mentira, no? Llavors, pues, bueno, és com la relació paternofilial doncs acaba arreglant-se arrel d'una mentira. Què més tindrem? El Crack Zero. Bueno, Ricard, esta pel·lícula és per a tu. Te'n recordes d'unes pel·lícules dels 80... crec que eren dels 80 o dels 70, amb Alfredo Landa, que feia d'un detectiu que es deia El Crack, el detective Areta, no sé si et pues sona, no que van sona. Fer El Crack, la U, que són pel·lícules de José Luis García, el director. Bueno, pues Alfredo potser, Landa, amb bigotet, així...
Ah, potser sí que l'he vist.
Vale.
No sé.
I
però
van fer
era comèdia
2.
O no?
No, són pel·lícules de cinema negre.
No, pues així no.
Bueno, pues ara han fet...
Comèdia.
El Crack Zero, que és com una... prequela.
Ah.
Llavors han agafat i la...
Sobre Alfredo Landa de petit.
No, home, no, com va sortir...
No, com que és una prequela...
De petit, no. No.
No, home, no, el seu personatge, vull dir.
No, ara mateix no em surt l'actor que fa...
Bueno,
que fa del personatge del Germán Areta. Però bueno, han agafat, lo interessant de la pel·lícula és que és en blanc i negre, i han agafat i li han donat aquest toque que tenia ja abans. O sigui, han fet la prequela, però viatjant en el temps.
Uh-huh.
Això m'ha molat bastant. Ja et dic, la primera, la del Crack, és de l'any 81, imagina't. Tindrem una altra pel·lícula espanyola que es diu 17, 6 anys després de La gran família espanyola, que és l'última pel·lícula que va fer, l'últim llargmetratge que va fer Daniel Sánchez Arévalo, doncs ara per fi ha tornat, no? 6 anys després de dedicar aquests 6 anys a fer curtmetratges, algun d'ells molt bons, si voleu xafardejar per internet, busqueu curtmetratges Daniel Sánchez Arévalo i allí teniu tot el que ha estat fent durant aquests 6 anys. I bé, doncs ara torna amb aquesta pel·lícula que es diu 17, que va sobre un noi que porta 2 anys intern en un centre de menors, bueno, que té algun problema social, no? I que, bueno, al final, dintre de la seva teràpia, doncs se fa amic d'un gos, no? O sigui, la teràpia consisteix en cuidar d'animals i ell, doncs, acaba tenint un vincle amb un gos que és donat en adopció. Llavors, en perdre aquest gos, doncs el noi, doncs, torna a perdre's una mica en el seu context. No acaba de tenir autisme, però té algun problemeta.
Uh-huh.
Llavors, doncs, bueno, també se li junta que la seva àvia s'està morint al poble i llavors el germà gran, doncs, n'ha de fer càrrec, és una mica un drama. Vale? Es diu 17. Què més tindrem? Tindrem 2 pel·lícules d'animació. El Rei Burro, que ve de Pakistan, imagina't. O sigui,
imagina't tu.
No, està bé, perquè així vas veient, doncs, que també es van fent animació a altres països, no? I Tabaluga i La princesa del hielo, que és una pel·lícula alemana. Tindrem 2 documentals, també. Un d'ells molt, molt, molt important, que està dedicat a la figura d'aquesta senyora.
No caduque mai aquesta música,
eh? I fa molt de cap de setmana, no,
sí,
ja?
Sí, però és veritat, no caduque mai. Evidentment, cada cançó o cada tipus de música al seu moment, eh? Però no caduque mai aquesta, eh?
No.
A veure, què em anaves a dir? Que jo ja me n'he anat amb la música.
Doncs mira, si vols descobrir més sobre el personatge d'Aretha Franklin, has d'anar a veure Amazing Grace, que és un documental sobre la seva vida. I pèls de punta, m'han dit, eh? O sigui...
Ah, sí?
Sí, veu que és espectacular.
Mira, em falta el de Queen, que no hi vaig anar, el Rhapsody, vull dir...
Però l'has vist, la pel·lícula?
No l'he vist.
Ah, encara no.
O sigui, no l'he vist. Tampoc vaig anar a veure la de la...
Elton John?
La de la noia aquella que es va suïcidar, o bueno, que va trobar morta. De pop així americà, que era molt jove. La, bueno, ja ho diré demà. Que van fer un documental que estava molt bé, que tenia
que
una...
no era Amy Winehouse.
Sí, la Amy Winehouse.
Amy Winehouse és britànica.
Sí.
I no feia pop, feia soul.
No,
així,
per això t'he dit, corrigir, negre, per això et deia. Tampoc l'he vist. La vida de Kurt Cobain estic pel mig. Imagina't tu quina pena.
Però si era molt curta, la vida de Kurkoven.
No, la pel·lícula són dues hores.
Vale, però...
La pel·lícula. I, per tant, aquesta, que també m'interessarà, doncs mira, l'he de posar a la cua. Mira si tinc
però feina. Jo te recomano que la vagis a veure en pantalla gran, que és quan realment
ja sé,
emociona
ja
la pel·lícula. A veure si te puc segrestar un dia.
El
Bohemian Rhapsody
me la,
fonàtic,
me la vaig perdre al final.
Pues anirem al fonàtic a veure Amazing Grace.
Vinga, va.
Vale, a plorar els dos com a locos. I bueno, tindrem un altre documental que es diu Varados, també. Un documental espanyol, vale, que parla pues, sobre pues, l'acollida de refugiats a Europa, de, o sigui, que venen de Síria i d'altres països, al Mediterrani. Duret, però bueno, és que el cine ha de reflectir la situació actual també i ha de ser crític amb les coses i construir, no? Construir socialment el cine també.
I
bé, pues, fins aquí el programa, ja us dic, la setmana que ve, escolteu-me perquè us explicaré pues, cosetes de Stephen King al cine i us explicaré també com ha anat Sitges, perquè segurament jo m'hi passi almenys un parell de dies, que també estrenen una pel·lícula d'un llibre de Stephen King.
Molt
o sigui,
bé.
Aquest any acabarem l'any amb dos pel·lícules més estrenades de Stephen King, que
molt
ja
bé.
S'ha estrenat It, capítol 2, aquest any.
Mare de Déu. En fi, bueno, és igual, si a algú li agrada, doncs perfecte. Així és que al final ha d'haver per tots els gustos, jo no em queixo per això.
Jo te faré venir ganes, ja veuràs.
Laura González, divendres de cine, hem començat ja temporada també, és la que ens faltava, i per tant, doncs a partir d'ara, informació de cinema els divendres amb la Laura. Laura González, una abraçada.
Bon cap de setmana.
Sapa que en aquesta hora hi ha ganes de dues coses. Una, segurament d'anar a dinar, perquè ja anem camí cap a les dues. És d'aquelles hores que encara que no vulguis la panxa, l'estómac, et diu que ja és hora. I ganes també d'espai groc. Ja saps que el divendres rematem la setmana amb aquesta tertúlia llegendària, diria ja. No pels anys, que també, sinó per la qualitat. L'espai groc, tertúlia d'espectacles i de cultura, que com sempre... Doncs compta amb les primeres espases de la ciutat. Avui amb la directora del Caixa Fòrum de Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Amb la Puri ve la Carme Valls, que és la fundadora de la Coral Xalom i organitzadora del Musiquem Lleida. Carme, benvinguda un any més.
Bon dia a tots.
Ja et vaig dir que això ho hem d'arreglar, que ens veiem un cop a l'any i no pot ser.
Bueno, com vulguis.
Ens hem de veure com a mínim dos, com a mínim.
Bé.
Dos o tres.
Bé, sí, quan vulgueu.
No, perquè si no és inevitable allò de, ui, ja ha passat un any,
sí.
I jo darrerament ja no m'agrada pensar en això de passat un any, ui, com passen els anys, no.
De pressa que
passa tot massa ràpid i no pot ser. I des del Teatre de l'Escorxador i el Teatre de la Llotja ens arriba la Marta Salla. Marta, què tal, bon dia.
Bon dia.
La Marta i jo amb agenda conjunta pel dissabte, ja us ho explicaré després, però feu-vos allò que el dissabte que hi ha moltes coses, Abans, anem cap a l'auditori. Puri Terrado, la setmana passada explicàvem una curiositat. O sigui, no és que Lleida sigui un mocador, no. És que el món és un mocador,
ja.
És curiós, això,
sí.
O sigui, són coses d'aquelles que dius...
Sí.
Com pot ser, no?
Sí, tot va començar buscant una mica...
Recordem-ho, què era?
Doncs mira, que avui tenim concert, això és el primer. Tenim concert a l'auditori, fem la Simfonia del Nou Món de Dvořák, però a la primera part tenim un programa on hi ha obres de Pablo Sarasate.
Uh-huh.
Aleshores, bé, indagant per internet, per saber curiositats, saber veure
internet.
Què podia explicar al públic, doncs vaig trobar un llibre que s'havia presentat fa uns anys sobre Sarasate i l'havia escrit una descendent. Clar, la meva sorpresa va ser quan me va enganxar la lectura de lo que... hi havia allà internet, i vaig veure que aquesta persona, la descendent, doncs viu a Lleida, treballa a Lleida, no sé si és de Lleida nascuda aquí, però dius, bé, fixa't
ja
tu,
eh?
Tenim descendents de Sarasate a Lleida.
Doncs preguntem-li. Natàlia Trias, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Escolta, ets nascuda a Lleida?
Soc lleidatana d'adopció, més concretament del Baix Segre, que jo defenso sempre la terra. Evidentment la meva família és navarresa i és aragonesa, i jo vaig arribar aquí de petita.
Ahà, molt bé. Doncs mira, gràcies a internet, aquestes coses, el que són les coses, la Puri va fer una prospecció, va trobar, va indagar, i diu, però escolta, però si quasi veureu veïnes, com el que diu.
Sí, Ah. Estem molt a prop.
Doncs
jo estic
sí.
a la Universitat de Lleida, a l'Auditori, estem tot aquí, tot connectat.
Sí, 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 sí. Hi ha molta relació amb la universitat, a més, nosaltres. Però o sigui que... I a més, sé que coneixes el meu germà, que treballa a la universitat.
Sí.
Ara ho hem esbrinat. Doncs bé, el que ens faria gràcia és que ens expliquessis una mica de què va el llibre.
Doncs el llibre està escrit, evidentment, des del punt de vista familiar, perquè des d'ara s'han escrit molts llibres, i el que dic, jo no soc musicòloga, ni soc experta en música clàssica, ni molt menys, però clar, és una història familiar, que la meva besàvia era la neboda de Sarasate, o sigui, la meva rebesàvia era la seva germana, que a més era escriptora, i que també tot està relacionat amb el món artístic, i la meva besàvia, que era la seva neboda, l'havia tractat personalment, havia escrit una biografia a la seva manera, molt personal per mi, excessivament personal, perquè clar, jo soc periodista i la deformació professional doncs també tira, i aquella biografia no s'havia pogut publicar mai perquè no s'havien acabat de posar d'acord, me la van passar a mi perquè la treballés, llavors la vaig intentar complementar, no? Una mica, el que dic, doncs posant-hi l'estructura, posant una mica d'ordre, posant les coses en context, perquè quan parles evidentment d'una persona de la teva família a la que estimes i admires, doncs parles amb passió, que ja està bé, no? Però a vegades se'ns perd la perspectiva i perdem l'objectivitat, que és la que intentem aportar des del món del periodisme. I és el que vam fer, llavors el llibre el va publicar el govern de Navarra, i jo, sincerament, pensava que aquest era un tema que interessava a Navarra, i m'ha sorprès veure que a Lleida també us agradés. I bueno, jo contenta, sincerament.
Doncs sí, a més era un home que creava passions, no?, entre el públic. Vull dir que tenia molts admiradors i admiradores, especialment,
admiradores. No? Jo, clar, per entendre-ho has de mirar una mica la perspectiva del temps. Això era finals del segle XIX, no és com ara les dones o les noies, no?, que tenim un altre tipus de llibertat i que vas més a concerts o que et mous més i que surts, no? Però en aquella època, per ser el segle XIX, tenia una legió d'admiradores que li enviaven cartes perfumades, que li tiraven mocadors a l'escenari, que es desmaiaven. I dius, que per aquella època era perdre una mica els papers, no?, que una dona s'atrevís a fer aquestes coses.
I fins i tot...
Ja ho vam dir la setmana passada, sí. És el precursor del fenomen fan, això. És que ho has definit exactament.
Jo sé broma amb una amiga que és fenomen Justin Bieber, dos segles abans. Clar, i penseu que no hi havia tants mitjans com ara, ni xarxes socials, ni internet, ni mitjans de comunicació, que hi havia només els diaris de paper, i no tothom sabia llegir.
Ja, ja. I fins i tot comentàvem de que va aparèixer una suposada filla...
Sí, d'això fa molt temps. Sí, a mi sempre que em pregunten, no? Sarasate va morir sense descendència? Jo sempre responc, va morir sense descendència reconeguda, perquè tampoc no es feien les proves d'ADN com es fan ara. Nosaltres, jo no, perquè evidentment jo era molt petita, però als anys 70 va aparèixer a Pamplona una senyora austriaca, que era una comtessa, una bongerina, dient que sí, va anar a veure la meva besàvia dient que era filla de Sarasate.
Caram.
D'una florista de Viena.
O sigui, el dia que hagueu de muntar l'arbre familiar... O sigui, ara amb la Marta, quan has dit al principi que la teva besàvia era neboda, oi?
Sí, clar, la meva rebesàvia és germana, sí.
O sigui, estàvem intentant mentalment allò fer l'arbre, déu-n'hi-do, eh? Perquè...
Tirant enrere.
Clar que estan parlant de quatre generacions cap enrere, ben bé, eh?
Sí.
I a la família no hi ha hagut descendència que hagi volgut continuar la carrera musical?
Hi ha músics,
sí.
Però hi ha músics no de conservatori. La veritat és el que et dic, eh? Sí que pots tenir una predisposició genètica o un talent, però el mateix Sarasate sempre ho deia. El talent no és res sense l'esforç. Diu, sabeu les hores que porto practicant?
Sí, sí, jo vaig llegir que deia, ja es pot ser geni ja si estàs 37 anys tocant 12 hores diàries.
Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, t'ha de quedar. Molt bé, Natàlia, escolta, aniràs avui a l'Auditori?
M'encantaria. M'han convidat, tot s'ha de dir que la Puri Tarradó m'ha convidat molt amablement i no podré perquè tinc nens petits i tinc una agenda complicada, però me l'apunto per una altra vegada.
Molt bé, ja contarem amb tu.
Natàlia Trias, és descendent de Sarasate, és de Lleida.
Dis que ens digui el títol del llibre.
Sí, és Pablo Sarasate, Memòries Familiares.
Sí.
Molt bé.
Exactament.
Ho dic perquè, mira, ara fa amb dues setmanes hem conegut una mica més a Sarasate, doncs qui tingui una mica més d'inquietud, teniu aquest llibre, eh? Pablo Sarasate, Memòries familiares. A més, a l'autora l'esteu coneixent ara, i jo sempre dic el mateix, quan acabes coneixent els autors o els compositors, com a que t'agafa més ganes d'anar a veure un espectacle o de llegir un llibre, perquè ja saps una mica més, eh?, d'on surt tot plegat. Natàlia Trias, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis pogut atendre. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un luxe estar en aquesta tertúlia, tot de dones, que sí. Jo em sento molt orgullosa.
Sí, sí. No, no, més, no és buscat, però ha anat així. I vaig sempre així, eh? Jo, que no me les toquin.
Molt bé.
Gràcies, Natàlia.
Adeu.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
M'ha fet gràcia perquè amb la Marta coincidim en moltes coses i la veritat és que quan ha dit la meva revesàvia no sé què era la neboda, els dos jo crec que hem fet la mateixa cara i els dos hem mirat cap dalt i hem començat a fer-nos a Marta, sí o no?
Sí, l'arbre,
veure,
m'has pillat.
O sigui, quantes branques hem de tirar cap enrere i per on ha baixat tot això? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí. També és rocambolesca.
Però és bonic.
Haver coincidit a Lleida, mirar les coses com siguin. Molt bé, si encara no la teniu i ara dieu escolta, doncs ara hi aniré, és avui, Puri.
Avui a dos quarts de nou del vespre.
Això a la temporada Lleida.cat, allí teniu totes les entrades, i si no directament, podeu anar sí, a comprar-la. Al...
Les obres de Sarasate les tocarà un violinista extraordinari que està tocant amb els millors directors del món i, per tant, penso que, a més, el tipus de música que escrivia Sarasate era molt espanyola i molt popular, amb la qual jo penso que la gent n'hi gaudirà moltíssim.
Molt bé. Escolta, demà dissabte al matí teniu un taller a dos quarts d'onze. Està inclòs dins del Musiquem Lleida?
Hi ha dos tallers. Hi ha dos activitats al matí a l'auditori. Una és un taller per educadors en el programa Propa Cultura per a donar eines de musicals als educadors de diferents col·lectius per poder fer la música participativa.
Ai, la música.
Sí,
no, no,
sí.
Jo ho he dit sempre. No doncs, podria viure sense música.
Sense és donar recursos per poder fer pràctiques amb les persones, no? Sense saber música, sense saber llegir un pentagrama. Uh-huh. Això per una banda, i per una altra banda, el tenim el Músic en Lleida, i el diumenge hi haurà un concert en què hi ha una obra escrita per un compositor que ara ens explicarà la Carme qui és. Aquest senyor és estadounidenc i ve al concert, i llavors doncs van dir, podríem fer una xerrada, una trobada amb el compositor,
sí.
I demà al dematí també farem això.
Molt bé. Carme Valls, 14a edició del Festival Internacional de Música, que coneixem com a Musiquem Lleida, 14
sí.
edicions,
sí.
Que comença avui, demà sí. dissabte i diumenge, eh?
Exacte. Divendres, dissabte, diumenge.
Anem a recordar, el Musiquem Lleida al final és... música, música, música i música.
Sí.
Però també és pedagogia, oi?
Sí. Intentem, doncs, que una mica la gent o el públic en general doncs vegi de que de música n'hi pot haver tot arreu. Encara que sigui camuflada, però si busques hi ha música per tot arreu. Per això, doncs, fem dins del mes, dins el que en diem nosaltres el mes Musiquem, doncs abastem el món del cinema amb música, el món de la cuina amb música, el món del llibre amb música també, i el món de l'art amb música.
És que per qualsevol activitat hi ha una música adient, eh?
Sí, sí.
Evidentment, per segons què, no et posaràs una peça dels Stones, però et posaràs una peça clàssica o una balada o un... Per cada moment hi ha una peça de música adient.
Sí, sí, per això el que intentem amb aquests aspectes...
Ara que he dit Stones, que no m'escolti l'Andrés, que es posa els Stones per tot, però l'Andrés Rodríguez. Però hi ha d'haver una peça de música per tot, eh?
Per tot.
M'agrada aquest enfocament, Carme.
Per tot, perquè en el fons el món és música, en general. El que passa és que l'hem de voler veure, l'hem de voler apreciar, l'hem de descobrir.
Estem desafinant bastant andana darrerament, si parlem del món, però
una vaja, mica, una mica, sí.
Ho dic perquè ja que parlem amb clau musical. En fi, a veure si comencem a afinar la història.
Sí.
Carme, escolta, comenceu aquesta tarda a les 6 a la plaça de la Paeria, que serà un dels punts on podrem gaudir d'activitats aquest cap de setmana musical. Anem a fer un repàs ràpid, perquè hi ha moltes activitats. Primer, hi ha algun lloc on puguem trobar el programa?
El programa està escampat per tot arreu, està escampat per tot Lleida.
I a internet el tenim a la web de Coral Shalom, eh?
Sí.
www.coralshalom.cat, tot junt,
sí, sí.
/musiquem-lleida.
Exacte.
I si no, fiqueu Musiquem Lleida als buscadors i segur que trobeu.
Sí,
però
sí.
Si voleu una directa, www.coralshalom.cat,
sí.
/musiquem-lleida. Aquí teniu tota la programació.
Tota la informació, sí.
Carme, de què estàs més orgullosa del programa d'aquest any? Perquè aquesta pregunta és compromesa, que ho sé.
Bé,
clar, sí, ja ho sé, ja.
Estic orgullosa de tot, amb tota la programació que hi ha, però d'una manera molt especial l'obra aquesta que presentarem en el concert de Cloenda, diríem, del Musiquem, que és un oratori composat per aquest compositor nord-americà, Steven Anderson.
Mm-hmm.
És un professor de la Universitat de Pennsilvània, especialista en música, però bàsicament en jazz, i aleshores per nosaltres fer aquest oratori realment és un repte, perquè és una obra molt, des del punt de vista harmònic, molt difícil, molt, molt compromesa a nivell també instrumental, vocal, i després hi ha el repte de que tota l'obra està cantada en anglès, i bé, l'anglès ja sabem que el parla tothom, però per
sí,
nosaltres a nivell de cantar-lo i cantar-lo bé, doncs no deixa de ser difícil.
Clar.
És una obra interessant, cor solista, una solista, que la solista també té un rol bastant compromès, perquè es necessita una solista amb uns aguts mantinguts allà en els estels.
Qui és la solista?
La Marga Cloquell és una noia menorquina, em sembla que l'origen d'ella és menorquí, però que està aquí, està i fa òpera, fa moltes coses. És un repte a nivell coral, a nivell solista, a nivell instrumental, una obra molt interessant.
Això, l'obra en si serà diumenge.
Això serà diumenge a la tarda.
A on?
A l'Auditori Enric Granados.
Sí. Però aprofitant que teniu a l'Steven Anderson, crec que amb ell feu alguna cosa prèvia.
Sí, fem el dissabte al matí a la sala 2 de l'Auditori. Hi haurà una xerrada, una conferència d'ell, explicant per què ell ha fet aquesta obra, musicalment, doncs, també per entendre la composició en si, perquè és una obra molt, molt especial, molt, 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 des del punt de vista de composició.
Uh-huh.
I també està disposat ell a parlar de jazz, si algú està interessat. La seva especialitat és el jazz.
Molt bé.
De fet, m'han demanat que posem un piano a l'escenari.
Ah,
o
sí.
Sigui que
sí.
Hi haurà interpretació per part d'en Bey, també.
Sí. Dic sempre d'aprofitar aquests moments, perquè l'Stephen Anderson, que jo no el conec, però si ens ho poseu així a l'abast, és com tot, és el que dèiem abans, conèixer l'autor d'un llibre, el compositor d'una peça musical, després ho veus amb uns altres ulls, perquè el coneixes, potser t'explica algun matís, t'explica alguna vivença que li ha marcat, doncs, la seva carrera o la seva manera de composar, ho veus diferent. És com conèixer un director d'una obra de teatre o un actor. És exactament el mateix.
A més, no el coneixem personalment, vull dir, s'ha parlat amb ell per telèfon i per WhatsApp i tota la correspondència, no? Però és un xicot jove, dels 40, uns 40 anys, però amb una gran, el veus amb una generositat de estar disposat a lo que li demanem, a lo que vulguem d'ell, i aclarir i parlar amb la gent i col·loquiar amb la gent, bueno, tot.
Molt bé.
És fantàstic.
Molt bé.
I ha vingut per conèixer, no coneixia Catalunya, ara està a Barcelona, va arribar ahir,
i he passat dos dies a Barcelona perquè volia conèixer una mica Barcelona i avui arribarà a Lleida.
Bueno, si no havia agafat l'entrada abans a la Sagrada Família no haurà pogut entrar, que ara això funciona així. O compres l'entrada amb temps o el dia mateix dia no pots anar-hi.
No sé, no sé on ha anat, però bueno, volia...
Bueno, a Barcelona normalment és Sagrada Família i la resta. Hi ha moltes coses a veure a Barcelona, igual que a Lleida també.
No, volia anar al Palau de la Música, bàsicament. Ah, tenia moltes ganes de veure el Palau de la Música i... i viure-ho.
Cadascú el seu tema, eh?
Sí.
Cadascú el seu tema. Carme, escolta, la programació del Música en Lleida d'aquest 2019, a part de a Lleida, que he vist que teniu presència a la plaça de la Paeria, a l'IEI, a la plaça Ricard Vinyes, al Museu de Lleida, al Caixa Fòrum, també estareu diumenge, a la Biblioteca Pública, a la Fundació Soriguer, també sortiu de Lleida. I esteu a Camarasa i als Omellons.
A Camarasa i als Omellons, i a Solsona i a Gramunt.
Ah, imagina't.
Sí,
és un repte, concert... no?, suposo, això.
Sí, bueno, jo, lo dels pobles de Rodalia, això ja es fa des de sempre, no? Uh-huh. Perquè això es fa conjuntament amb la Diputació. És una de les condicions que la Diputació ens demana, doncs, per col·laborar amb el Musiquem. I l'altre es torna a repetir el concert de Cloenda amb dos espais. Un serà a Gramunt, a Solsona el dissabte dia 12 a les 5:30 de la tarda a la catedral de Solsona, i l'altre serà el diumenge a les 7 del vespre a l'església parroquial de Agramunt.
Molt bé.
L'església parroquial d'Agramunt, doncs, la convertirem en un macro auditori de música religiosa amb l'Isaïes de l'Stephen Anders.
I si no voleu fer quilòmetres, aquesta Cloenda amb el que d'això comporta, estaran a la sala 1 de l'auditori el diumenge a les 7 de la tarda.
Exacte.
Jo el que recomano també, a part d'això, és que us doneu un tomb per Lleida, perquè són molts llocs on hi haurà concerts i que pots escoltar formats molt diferents, i per tant val la pena. Però a més, feu també activitats en diferents restaurants, per exemple, on a l'hora de dinar o a l'hora de sopar us podeu trobar un grup de música que us estigui allí, no?
I a l'hora de sopar de demà dissabte, doncs hi haurà bastants restaurants que tindran música
en viu,
amb col·laboració amb el conservatori.
Molt bé. Sí. Us recordo la web www.coralshalom.cat, tot junt, /musiquem-lleida. De totes maneres, fiqueu Musiquem Lleida als buscadors i trobareu el programa, que és la manera.
Que és molt extens.
Sí, hi ha moltes coses.
És aquesta setmana i la que ve, a més, acabem el dia 10, pràcticament.
Mm-hmm. Molt bé.
I amb una pel·lícula, amb l'Amazing Grace, de la vida de l'Aretha Franklin.
Molt bé.
Ara està molt en boga, ara.
I tant. Gràcies, Carme.
A vosaltres.
Migdia. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs la Carme Valls, que ens ho ha posat difícil, per fer agenda, però encara, si vols, t'ho compliquem una mica més, perquè seguirem parlant d'activitats de cara al cap de setmana, perquè, a més, coincideix que al Caixa Fòrum, Maribel, vosaltres heu preparat un dissabte. El que passa que la gràcia que té és que ens donen tanta flexibilitat d'horaris amb aquesta activitat al Caixa Fòrum, que ens permet anar a tot arreu.
Així és. Hem preparat un dissabte per tota la família. Concretament, doncs, demà, 5 d'octubre, durem a terme la tercera edició del festival, doncs, Nanoarts, no? Que enguany, doncs, dediquem aquest festival al moviment, no? I des de les 11 del matí fins a 7:45 del vespre, els diversos espais, doncs, del Caixa Fòrum Lleida estaran plens, doncs, d'activitats, tallers, projeccions... és realment, doncs, una activitat fascinant que dona, doncs, el tret de sortida, doncs, a la programació familiar, doncs, de Caixa Fòrum Lleida, i pensada en definitiva per tota la família, no? Nens i nenes a partir de zero anys, doncs, en endavant, no?
O sigui, aquí no hi ha edat.
Aquí no hi ha edat.
Aquí només s'ha de buscar el moment, venir allí i relax.
I ganes de passar-se-ho bé i d'aprendre moltes coses,
molt
no?
Bé. La Marta Salla ja va venir l'any passat.
Sí.
I aquest any estàs apuntada també,
eh? Diria que només l'any passat, però sí, i enguany també.
Molt bé. Ho recomanes?
Ho recomano fervorosament.
Doncs,
gràcies, Marta.
Maribel, aquí en directe ja t'ho dic, apunta'm a mi per dissabte a la tarda.
Molt bé, molt bé.
Que, a més, si és cosa de mogut, jo en tinc un... el petit, que ja és mogut ell. O sigui que si a sobre va de moviment, jo te'l porto cap allí i vinga, a moure's. Escolta, bromes a part, quines activitats trobarem amb aquest Nano Arts? Que, doncs, per cert, això podeu anar matí, tarda... O matí i tarda.
Tot el dia.
O tot,
sí,
el,
sí,
dia,
o tot el dia. La sessió de matí començarem a les 11 del migdia i acabarà més o menys sobre 3:45, i després la de tarda començarà, doncs, a les 3 de la tarda i acabarà, doncs, a 7:45, o també hi ha la possibilitat de que el públic que ho desitgi pugui gaudir de tot el dia, doncs, del festival, no?, al Caixa Fòrum, no? I és per això, doncs, que hem habilitat en la façana que dona, doncs, a l'Avinguda de Madrid, una zona, doncs, de pícnic amb petites tauletes perquè, doncs, les famílies, doncs, puguin doncs, dinar o berenar, o bé, doncs, també, doncs, esmorzar, no?
Ja us avanço també que han habilitat una zona de pàrquing de cotxets.
Així és, també clar, a l'Avinguda de...
Clar, si aneu amb canalla relativament petita, que encara, o un germà és massa petit, i ara què fem amb el cotxe, tranquils, que això també ho han pensat.
Sí.
Explica'm unes quantes activitats d'aquest festival de nanoarts.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, podríem dir que hi ha 5 activitats d'autor, és a dir, 5 activitats dirigides, doncs, per un tallerista, i que bé, la primera d'elles, a mi m'agradaria, doncs, destacar, doncs, el taller Il·lusió en Moviment, que durem a terme també davant, doncs, del Caixa Fòrum, també a l'Avinguda de, doncs, de Madrid, no? Es tracta d'una obra col·lectiva per treballar, doncs, la idea, doncs, del moviment. Sandra Partera, que és pintora, artista plàstica i il·lustradora, doncs, ajudarà o guiarà, doncs, els més petits, doncs, a crear, doncs, aquest magnífic mural, no? Per altra banda, doncs, també tindrem, doncs, el taller, doncs, un film col·lectiu, amb la possibilitat, doncs, de que els nens i nenes, a través, doncs, de la tècnica de la rotoscòpia, que consisteix en dibuixar una animació frame a frame, intervindrà, doncs, en una pel·lícula, doncs, ja muntada. Per altra banda, també tindrem un taller de còmic, que la Marta precisament estava especialment, doncs, interessada, doncs, en participar-hi, no? A càrrec, doncs, de l'il·lustrador Marc Torrent. Però per altra banda, doncs, tindrem també, a mi m'agradaria destacar, doncs, un taller que porta per títol Belluga, que en aquesta ocasió, doncs, els nens i nenes podran ballar, podran jugar i podran, doncs, interactuar. Però per altra banda, també el moviment tindrà, o millor dit, doncs, aquest festival també tindrà, doncs, una traducció en el marc de l'exposició, que han tingut l'oportunitat, doncs, de presentar-la, doncs, aquests dies en aquest espai.
Recordeu, no? Experiment 2100 és l'exposició que tenim ara, i ja sabeu que tota la programació acaba girant al voltant de l'exposició.
I en aquest marc, val a dir que hem organitzat diverses activitats relacionades amb el moviment que es duran a terme en el marc, doncs, de l'exposició. I per altra banda, a mi també m'agradaria, doncs, destacar la resta de, doncs, de projeccions que tindrem al llarg de tot el dia, doncs, a l'auditori, doncs, de Caixa Fòrum Lleida. Projectarem, doncs, Petits Herois, que és una selecció de curtmetratges plena de sorpreses i d'enginys pels més petits. I per altra banda, a mi m'agradaria, doncs, destacar també, finalment, ja una mica, doncs, per completar, doncs, la idea d'aquest festival, que tindrem, doncs, un espai, doncs, de lectura, perquè els nens i nenes, doncs, puguin tenir, doncs, aquest moment per llegir, per entrar, doncs, dintre de la literatura. Tindrem, doncs, també, doncs, un espai, doncs, de joc. I per altra banda, també ens acompanyarà, doncs, un amic que cada cap de setmana, doncs, tenim a Caixa Fòrum Lleida, que és un amic interactiu, que és el Quíric.
Aquest té molt èxit, també.
Aquest té molt èxit, també.
Escolta, m'ha semblat entendre que si vinc jo amb els meus fills, per exemple, jo també tinc coses a fer, oi?
Tu també tens coses a fer.
Ho dic perquè hi ha gent que ens pugui escoltar ara que diu, bueno, vale, sí, els nens i tal, i els pares, què fem? No, els pares també.
Sí, sí, i tant, perquè la filosofia, doncs, d'aquest festival i de totes les activitats de Caixa Fòrum Lleida a títol familiar és que són activitats que es realitzen, doncs, els més petits, estan adreçades als més petits, però acompanyats, doncs, d'un adult.
Molt bé. Doncs podeu triar o al matí, o a la tarda, o tot el dia.
O tot el dia.
Teniu zona de pícnic al carrer, zona per aparcar els cotxets, per tant, a més, això és divertimento, com diu la Marta, per tota la família.
Assegurat.
No hi ha edat aquí, eh? Això al Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel. I Marta, anem ràpidament cap al Teatre de l'Escorxador perquè tenim la mostra en marxa ja. No és el primer cap de setmana,
aquest? És el primer cap de setmana d'octubre, primer cap de setmana de mostra.
I amb què s'estrena la mostra?
I mira, la mostra la inaugura l'Escola de Ball Zona Making Off amb una adaptació del musical Mamma Mia. Amb dues funcions...
Està molt de moda, això,
Està molt de moda. Dos funcions, demà dissabte, una a les 7 i una a les 9.
Molt bé. Recordeu, la mostra. Les entrades les heu de comprar amb metàl·lic a les taquilles del Teatre de l'Escorxador. Funciona així, té una explicació, eh? No és que hi hagi res estrany al darrere.
No és que tinguem ganes de complicar la vida a la gent.
Funciona així perquè la gent que va a la mostra es queda íntegre amb
la recaptació de la taquilla. Sí,
íntegre,
sí.
Amb la recaptació directament. Recordeu que la mostra, al final, són agrupacions o associacions aficionats, i es queden íntegres amb això. Per tant, heu d'anar a comprar-ho directament i pagar amb metàl·lic a la taquilla de l'Escorxador. Per aquest cap de setmana o per qualsevol dia del programa, ja.
O per qualsevol, sí. Fins al 15 de desembre ja tenim els 27 espectacles a la venda, sí,
molt
sí.
Bé.
I diumenge, el Pallasso Tortellini, que és un noi molt, molt jove de Lleida, que ha decidit dedicar-se, de moment, al món del pallasso, estrené a Lleida del seu primer espectacle, que es diu Als núvols, i bueno, és una peça per a tota la família, amb números clàssics, però muntats de manera molt original. Ja vam comentar la setmana passada que l'havia dirigit el Magí Valls, llavors és ell de qualitat. Diumenge a la sala 1 a les 12.
Molt bé. El Mac el tenim lligat perquè vingui aquí a la ràdio. No sé si havia de parlar amb la Marta o amb la Puri, el Mac Adriaco, que vam dir que...
Ah.
No, que vam dir que vindria cap aquí.
Vale, doncs lliguem-lo.
L'has de lligar,
El dia 18.
L'has de fer venir aquí perquè
ens faci. Perquè ell em sembla que fa la funció el dia 19.
Doncs l'hem de buscar perquè el temps passa ràpid,
Sí.
Molt bé, doncs això del Teatre l'Escorxador i a la Llotja...
I a la Llotja, avui divendres, ja ho vam anunciar també la setmana passada...
En 20 segons,
La Tendresa, que és la nova producció de TD Teatre amb Dagoll de Gom, Premi Max al millor espectacle 2019 i Premi Nacional de Literatura Dramàtica, no cal res més.
Molt bé. Ho sento, Marta, perquè estem a les dues. Marta, Maribel, Carme i Puri, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies, igualment.
I nosaltres, 10 segons per dir-te que gràcies per estar amb nosaltres, que acabis de passar bon divendres, gaudeix de tot el cap de setmana i dilluns i tornem puntuals a les 12:20. Bon cap de setmana, una abraçada, salut, adeu.